Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues fins les tres esports a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
De febrer, avui fa 8 anys, el Sabadell perdia 2-3 contra el Barcelona Atlètic, un partit que no tindria més transcendència. L'equip no s'hi jugava gaire cosa. Va ser l'any aquell de David Pirri a la banqueta després de la destitució de Ramon Moya, en el qual el Centre d'Esports va estar-se tota la temporada sense patir ni per dalt ni per baix. Com diem, no tindria més si no fos l'últim cop que algun rival li remunta al Sabadell un marcador a favor a la nova Creu Alta. 8 anys, 4 al futbol professional, 4 a la segona B, sense patir cap rival capgirant un triomf momentani, el que situa el Sabadell com el primer equip de tot el futbol espanyol en el rànquing de partits, sense veure com li remunten a casa. Amb un total de 103, no n'hi ha cap ni a primera ni a segona, ni a segona B tampoc, que aconsegueixi millors registres. La dada és curiosa, com a mínim. Diu molt del Centre d'Esports, encara que últimament la nova Creu Alta estigui sent de tot menys un fortí. I pel que ens agrada ser un punt nostàlgics, ens serveix avui d'excusa per saber, per recordar com era aquell Sabadell de fa 8 anys.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A saber, fa 8 anys, què faria el Toni González. Avui, al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Ha parlat avui fa res, uns minutets. Òscar Rubio en roda de premsa, el sentim ara. Tenim també un reportatge històric sobre aquests 8 anys que avui es compleixen de l'última remuntada contra el Sabadell a casa, la nova Creu Alta. El Marc Pijuan ens portarà 4 recomanacions per si aneu diumenge a Palma de Mallorca a veure l'Atlètic Balear Sabadell. I atenció, el Mercantil pren el control del Gavà, com a mínim durant 45 dies. De seguida en parlem també amb el president gracienc, amb Jordi Graner.
I fora de l'hotel?
Chelsea i Barcelona empaten 1-1 a l'anada dels vuitens de final de la Champions. Leo Messi, a passada d'Andrés Iniesta, va igualar el gol inaugural dels londinencs, obra de Willian. També ahir, Bayern de Múnich 5, Beşiktaş 0. Aquest vespre, 8:45, es completen les anades de vuitens amb el Sevilla Manchester United, es jugarà el Sánchez Pizjuán i a Ucraïna el Shakhtar Donetsk Roma. A 6:45, per cert, el Real Madrid es posa al dia a primera divisió, visitant Butarque sense Cristiano Ronaldo. Ronaldo, el Leganés, és 13, mentre el conjunt blanc, si guanya, se situa tercer. I finalment, en futbol sala, el Barcelona Lassa va disputar ahir el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes van empatar 4-4 amb l'Inter Movistar, remuntant un 4-1 en contra en els darrers minuts de partit.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona i Stamford Bridge.
El partido ha sido un choque de estilos entre dos equipos diferentes. Nosotros queríamos llevar tener el control del juego, basándonos en la posesión, en llegar a cerca de las inmediaciones de su área llevando el balón hasta allí. Ellos trataban de, bueno, después de los primeros minutos de sorprendernos a la contra. Y bueno, yo creo que hemos tenido buenos minutos.
A l'altre cantó, un ex-blaugrana, Cesc Fàbregas, ara migcampista del Chelsea i ahir titular.
Teníem un plan, hem anat a per totes amb ell i no ens ha sortit del tot malament, però bueno, al final la llàstima és que no et marquen un golaç tipus Barça o que el Leo agafa la pilota, se'n va de 4 i et pot un golaç, no? Al final és un fallo d'un passe allà mal fet i et pillen, no?
I finalment, Naldo, central de l'Espanyol.
Tenia que treballar, lo he hecho y ahora tengo la oportunidad de intentar siempre al máximo hacer lo mejor para el Espanyol y conseguir los puntos para salir de esa parte que estamos un poco abajo, que es normal, el Espanyol está más arriba.
i a les xarxes socials.
Una imatge, la de la presentació del Torneig Internacional d'Esgrima a Sabadell. La podeu trobar a @radiosabadell o també al perfil de la regidoria d'esports de l'Ajuntament a la ciutat. En parlarem al tram final de programa amb el Joan Blanc, que és qui ha seguit aquesta presentació.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Carlos Clerc, lateral esquerre, ara de l'Osasuna, que fa 26 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Minuts i mig per sobre de les dues. De seguida parlem d'esgrima, de seguida parlem també d'aquesta notícia, segurament una de les del dia, el control del Gavà per part del Club Esportiu Mercantil. En parlarem amb el president de l'entitat sabadellenca, amb el Jordi Granet. També d'aquest punt nostàlgic que us dèiem ara del 8è aniversari de l'última remuntada contra el Sabadell a la Nova Creu Alta. Però abans, avui entrem per l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que passa per la tornada a la feina dels homes de Toni Saligrat. També per la roda de premsa que acaba de fer fa tot just una estona, uns minutets, al lateral dret del Sabadell, Òscar Rubio. L'equip ha entrenat avui a Olímpia. De fet, menys dissabte, durant tota la setmana entrenarà precisament en aquesta instal·lació, a la ciutat esportiva del conjunt arlequinat. Suposo, ni que sigui per anar acostumant-se una miqueta a la superfície artificial, a la gespa sintètica que es trobarà diumenge a les 12 a Son Malferit, davant de l'Atlètic Balears, i després, com diem, el lleidatà Òscar Rubio ha valorat com està l'equip després de l'empat contra la penya deportiva. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Has anat a la roda de premsa d'Òscar Rubio, no sé com t'has trobat el jugador ex de Lleida entre molts d'altres, i què és el més destacat que ha dit avui en roda de premsa Òscar Rubio?
Doncs mira, fort com un toro, que això ja ho té Òscar Rubio, amb aquells pantalons, aquella vestimenta sempre molt arrapada, on, vaja, se li nota tots els músculs, sobretot a la cama, aquelles dues cames fortes d'Òscar Rubio. Vaja, un pèl doncs a la línia dels seus companys a l'acabar el partit de diumenge, amb aquell to baix de doncs, l'equip no està bé, però sempre intentant doncs ser optimista i mirar endavant. Òscar Rubio ha reconegut, en la línia també del que deia Toni Saligrat en acabar el partit contra la penya deportiva, aquest bloqueig del que estem parlant aquests dies. De fet, diu que, vaja, no en saben exactament els motius, però ha intentat analitzar el perquè del bloqueig d'aquest equip. La sensació també, Adri, és que tots plegats volen restar una mica de transcendència al moment actual de l'equip.
Sí, sí, sobretot la segona part, no? Perquè jo crec que que no ens xutessin en tot el partit a porteria i el primer córner que tenen, perquè en la primera part no van treure ni zero córners, i te marquen, pues, és un cop dur anímic molt fort, no? Però bueno, així no surtin les coses, però jo crec que l'equip va treure forces de d'on va poder, i si no va poder ser en un joc vistós, pues bueno, va tindre el vam estar atacant, i al final vam tindre el premi de aconseguir l'empat, que jo crec que tal com se va ficar el partit, crec que va ser un punt important.
Punt important, un premi, diu Òscar Rubio, per com va anar el partit. I parlaves també abans d'una paraula que segurament sigui el terme, la paraula de la setmana, bloqueig.
Sí, sobretot perquè, vaja, quan se li va dir doncs, a Toni Saligrat, doncs va comprar aquest terme. Avui també l'ha comprat Òscar Rubio. La sensació en el joc doncs també fa pensar que l'equip no acaba de rutllar com voldria. I vaja, en la línia també una mica del que deia Toni Saligrat, doncs Òscar Rubio també ha criticat, deixem-ho dir així, ho podem posar entre cometes si voleu, no és una crítica ferotge, sinó una crítica a l'estat del terreny de joc de la Nova Creu Alta. Això és el que ha dit Òscar Rubio.
Home, jo crec que el terreny de joc condiciona molt, no? Al final està molt irregular i costa jugar. Al final, si analitzes els partits, no, i dius que l'equip que va jugar, que juga contra nosaltres, pues juguen molt, molt bé, i nosaltres molt, molt, molt malament, i ells toquen la pilota i tal, però és que al final els partits són iguals per a ells que per a nosaltres, no? Hi ha moltes imprecisions, moltes pèrdues de pilota, i està clar que el camp condiciona.
El camp condiciona, dèiem abans en començar que avui es compleixen 8 anys, de seguida hi anem, De l'última remuntada que pateix el Sabadell després d'avançar-se aquí a la nova Creu Alta, però la veritat és que enguany ni molt menys està sent un fortí l'estadi creualtenc. La major part dels enfrontaments són empats, només una derrota, és veritat, però per contra el rendiment aquí a casa a la nova Creu Alta, Marc, és un dels punts a corregir sense cap mena de dubte de l'equip de Saligrat.
Sí, un rendiment irregular o fins i tot massa regular, de masses a empats, que és el que està obtenint el Sabadell aquesta temporada a la nova Creu Alta. Òbviament, Òscar Rubio també veu i està d'acord en aquest fet, però, vaja, no vol dir que estan incòmodes jugant a casa. De fet, els hem preguntat, li hem preguntat avui amb el company Pere Figueres del diari de Sabadell, si era un petit suplici fins i tot ja jugar a la nova Creu Alta pel fet aquest de no aconseguir sumar victòries, que és el que s'espera, i Òscar Rubio, com també la resta dels seus companys a qui fins ara hem fet aquesta pregunta, ha assegurat que no, que ell prefereix sempre jugar a casa.
Crec que sí, així. Jo crec que es troben còmode jugant davant la nostra afició. A més, sempre ens apoyen, dona igual com vagi el partit, tenim una molt bona afició i sempre som més forts a casa, no? És veritat que ens està costant, que ens està costant guanyar, però bueno, jo crec que és una cosa de la categoria, no? De tothom costa molt guanyar i al final sempre els partits se decideixen 1-0-0-1 i normalment cada jornada hi ha molts empats, no?
Un clàssic a la segona divisió B i també ens estem fent un fart aquesta temporada de parlar d'empats i més empats i igualades aquí al grup tercer de segona divisió B. Aquesta setmana, i també ens estem fent un fart últimament, encara que no ens vagi massa bé, de referir-nos a equips d'aquest tipus, ens enfrontem a o ens veiem les cares amb un equip, amb l'Atlètic Balears, diumenge, que es troba en zona de descens, encara que una miqueta per sorpresa. És un equip que estava fet, dissenyat i parit per estar a la part alta de la classificació, que val els seus calés, que de fet ha fitxat aquesta mateixa setmana Rovirola, exjugador de l'Albacete, també molt conegut a terra gironines, per intentar redreçar el rumb. Ha canviat d'entrenador fa un parell de setmanes, Mànix Mandiola és qui dirigeix la nau palmesana ara mateix, però de moment l'ex de l'Eibar, entre molts d'altres, aquell entrenador en el seu dia, el 2011, de la promoció d'ascens contra el Sabadell, aquell Eibar-Sabadell mític per la història centenària arlequinada, doncs bé, ara dirigeix l'Atlètic Balears i de moment encara no ha guanyat, no s'ha estrenat com a entrenador de l'Atlètic Balears amb cap victòria en les dues jornades que ha dirigit l'equip. Òscar Rubio avui ha parlat en roda de premsa, entenc també, Marc, que s'hi ha referit a l'Atlètic Balears, a un equip que les està passant. Si dèiem que el Sabadell hi ha un cert bloqueig, imagina tu com deuen baixar les aigües a la via cintura, com deuen baixar les aigües al conjunt balearico, perquè la veritat és que la temporada està sent aquesta sí per oblidar de totes.
Doncs sí, molt irregular també la temporada de l'Atlètic Balears. Òbviament, Òscar Rubio doncs, també s'hi ha referit a aquest duel del cap de setmana, un compromís que molts ja comencen a etiquetar de fins i tot una final, una primera final pel conjunt arlequinat, sobretot perquè es torna a jugar contra un equip de la part baixa i perquè, vaja, no treure un resultat positiu d'allà, doncs potser sí que començaria a encendre certes alarmes en l'entorn del centre d'esports Sabadell. Preguntat sobre si veuen com una final des del vestidor aquest partit, Òscar Rubio ha estat clar.
Bueno, és que lo de parlar de finals, nosaltres sempre estem pensant en el següent partit i ara aquest partit és el contra el Balears i nosaltres anem amb la intenció de treure els tres punts, no mirem més enllà, és partit a partit i al final no pensem que sigui una final. Està clar que ells pues, venen molt condicionats per la seva situació i que porten pues, una mala dinàmica, però bueno, jo penso que quan un equip està així encara has de tindre més atenció i crec que són més perillosos encara del que ja sean per si, perquè al final és un equip dissenyat per pujar de categoria i té molts bons jugadors.
Per cert, Marc, que no ho hem explicat, però avui al Sabadell doble sessió, per tant no ha acabat el dia ni molt menys pels jugadors arlequinats.
A les 4 s'hi tornen a posar i, com bé deies, una altra vegada també a Olímpia.
Doncs
plegat, òbviament, per preparar el duel de diumenge a Mallorca contra l'Atlètic Balears.
A partir de les 12, com és habitual, quan toca anar cap a Ses Illes, no marxis molt lluny perquè nosaltres anirem radiofònicament cap allà, per tant, t'acomiado, però a mitges, d'aquí uns minuts tornes.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Un minut i un quart de 3 de la tarda. Avui es compleixen, com dèiem, 8 anys de l'últim cop que el Sabadell va veure com li remuntaven a la nova Creu Alta un marcador favorable. Per tant, va ser un 21 de febrer, en aquest cas del 2010, previ encara a l'ascens a Ipurua. Des d'aleshores, 8 anys, dit d'una altra manera, 96 mesos o 2.922 dies sense que cap rival aconseguís capgirar un triomf momentani arlequinat al temple. Una autèntica barbaritat, tenint en compte que durant tot aquest període el Sabadell ha jugat 4 anys a segona A dels 8 que diem que dura aquesta estadística. En total són 103 els partits en els quals el Sabadell en algun moment s'avança, ja sigui 1-0 o més endavant, per exemple 2-1, i no veu com el partit acaba en derrota arlequinada. Per tant, el rival no aconsegueix passar d'anar perdent a acabar guanyant els 3 punts. A l'hora de preparar aquest reportatge, ens han donat un cop de mà, la veritat és que una ajuda inestimable, dos autèntics experts en la matèria. D'una banda, el Miguel Ángel Rodríguez. Parlar d'estadístiques a Sabadell és parlar d'ell, del Miguel Ángel Rodríguez, @MiguelÁngel32 a Twitter, però també l'Álvaro Vega, @LaLigaEnNúmeros a Twitter. Aquest ja, si diem que el Miguel Ángel és un malalt de les estadístiques arlequinades, en el cas de la Liga en Números, va molt més enllà d'un equip o de l'altre. Per exemple, aquesta temporada contra l'Ontinyent va anar d'un pèl de perdre aquesta ratxa. Fregàvem el centenar de partits sense remuntades. L'equip de Toni Saligrat es va avançar, però el conjunt valencià va capgirar la situació. Es va posar 1-2 a l'Electrònic. Un salvador gol de Miguel García en l'última jugada del temps afegit a la sortida d'un córner va significar el 2-2 i molt més que aquest puntet salvat va evitar que la ratxa es trenqués, que continuessin parlant avui, per exemple, d'aquest 8è aniversari. Durant anys, equips com l'Alcorcón o el Celta de Vigo també van tenir una llarga ratxa d'aquest tipus. Els madrilenys, per exemple, aquesta temporada han vist com el Granada els remuntava i en el primer partit de l'any, a Balaïdos, la Real, a primera divisió, va fer el mateix amb el conjunt vigués. El Sabadell és ara com ara l'equip de tot el futbol espanyol del 122 de primera, segona i segona divisió B que més temps porta sense que li remuntin un partit a casa des d'aquell dia d'avui fa justament 8 anys. Un dels que més se li apropa, ens comentava la Liga en Números, l'Álvaro, l'Alcoyano, des del 22 d'octubre del 2011, és a dir, any i mig després que no pas al centre d'esports. L'estadística és espaterrant i algú es preguntarà: i quin és l'últim equip que va capgirar un marcador favorable al Sabadell a la nova Creu Alta? Doncs el Barça B de Luis Enrique Martínez, per fer-nos una idea, aleshores encara anomenat Barcelona Atlètic, que va passar de l'1-0 inicial al 2-3 final. Aquell dia, per exemple, va marcar Joel Álvarez, també Juvenal Etxogo pel Sabadell, i doblet de Nolito i Jonathan Soriano pel filial blaugrana a la nova Creu Alta. Doncs bé, hem aixecat telèfons, hem mogut fils i avui hem fet un exercici curiós i, per què no dir-ho, també un punt fric. Què és de la vida dels futbolistes que van jugar aquell últim partit amb remuntada a casa contra el Sabadell? És un reportatge amb el muntatge del Toni González i la veu del Sergi Garcés i la Mireia Prat.
21 de febrer del 2010, 26a jornada del Campionat de Lliga de Segona B i avui al Centre d'Esports Sabadell surt d'inici amb David de Navas a la porteria.
Des que va deixar el centre d'esports, el madrileny viu a Ares, a Galícia. És l'entrenador de porters del Racing del Ferrol, l'equip de segona B on hi és l'exporter arlequinat Ian Mackay. A més, té una escola de tecnificació per a porters del Numancia de Ares, l'equip del poble on viu.
Línia de 4 al darrere, per la dreta actuarà Xavi Arnau.
El terrassenc continua jugant ara al Sant Cristóbal de Primera Catalana després d'haver passat per equips com el Ceuta, el Sant Andreu, el Terrassa o l'Oxford City anglès.
Al lateral esquerre, Àlex Ruiz.
Llagostera i Prat van ser les últimes places del defensa que segueix vivint a Barcelona. És cosí del músic Porta i, de fet, també actua amb ell en moltes ocasions, acompanyant el raper, com ara durant la gira Equilibri per Sud-amèrica.
I a l'eix de la defensa, Pep Pagès.
Una de les històries més curioses viu a Santa Margarida de Montbui, a tocar d'Igualada, i fa 4 anys es va retirar just quan va néixer el primer dels seus dos fills. Treballa d'informàtic i fa uns anys, un cop penjades les botes, va complir el seu somni de jugar al Camp Nou. Ho va fer, això sí, al torneig de penyes blaugranes, però ho va fer guanyant el campionat campionat amb la penya d'Igualada.
I Agustín Fernández.
L'extremeny segueix vivint a Sabadell i continua en actiu. El central milita al Manresa de primera catalana, al Butxí la setmana passada del Sabadell B, tot i que Agustín no va jugar.
Tres homes al mig del camp, Julián Robles.
Des de la seva retirada, el mallorquí ha fet carrera com a entrenador a les categories inferiors del seu estimat Mallorca, amb qui va guanyar una copa com a jugador. Julián Robles va ser segon de Pepe Gálvez i d'Olaizola al juvenil, al filial i al primer equip. Ara és primer tècnic del Divisió d'Honor Juvenil, sent el tercer classificat només per darrere del Barça i el Zaragoza.
Albert Puigdollers.
Com Julián Robles, Puigdollers també és entrenador. Actualment el granollerí és director esportiu de l'Adam, sent el successor en el càrrec del sabadellenc Roger García Junyent al conjunt cerveser.
I Juvenal Etjogo.
Els migcampistes d'aquell equip segueixen vinculats al futbol. En el cas de Jové, autor del definitiu 2-3 aquell dia, quan es va retirar de la selecció del seu país, Guinea Equatorial, de la qual n'era el capità, va començar a desenvolupar tasques directives. Ara mateix és el director esportiu del combinat africà, tot i que també fa funcions més enllà de l'àmbit futbolístic a la federació.
I al davant, per la dreta, Jesús Milán.
Poc després de la seva irrupció al Sabadell, va acabar penjant les botes del castellà. Des d'aleshores viu a Terrassa, allunyat del futbol, i tot i que aleshores era un dels joves de la plantilla, ara ja es para. El seu cunyat, Adri Montoro, juga a l'Sporting de Gijón.
Per l'esquerra, Cama Natural, Eneco Fernández de Garayalde.
L'hem sentit més d'un cop com a comentarista del Sabadell en joc. Va haver de retirar-se fa un parell d'anys al Tudelano per culpa d'una lesió al genoll i des d'aleshores viu a Terrassa sense massa relació amb el futbol i té dues filles. Eneco, tot i ser aragonès, parla i gairebé pensa en català.
I la referència al davant, Joel Álvarez.
Partit especial aquell per a Joel, que trencava una sequera de mesos sense marcar. De fet, quan va batre Minyo al minut 6, es va emocionar durant la celebració. Ara acaba de ser de nou pare. És potser un dels que ha tingut un destí més exòtic, ja que ha format una família a Gran Bretanya. Retirat el 2011 al Sant Andreu, el de Juneda viu des de fa anys a Londres.
A la banqueta, el porter suplent Xavi Ginar.
Un dels porters més en forma de la segona B i dels pocs que continua la categoria. Actualment, el gat d'Artat defensa la porteria de l'Olot.
Jaume Berlanga.
Des que va deixar de ser delegat del Sabadell, no ha tornat a tenir cap altre càrrec al món del futbol. Segueix de professor d'educació física en un col·legi a Rubí. Aquell dia no va tenir minuts contra el Barça B.
Fito Miranda.
Com Ginard, Fito continua jugant a segona B, en el seu cas al Cornellà, on està signant una temporada d'escàndol. Aquell dia contra el Barça Atlètic va suplir a Puigdollers faltant un quart d'hora.
Fran Arévalo.
Segueix en actiu allà on ha desenvolupat la major part de la seva carrera, a l'Igualada, al seu poble. Ara el grup 2 de primera catalana, on vesteix el dorsal 8. I no juga de davanter, sinó de mitja punta extrem o fins i tot interior. Fran Arévalo també treballa a la capital de la noia.
I Roberto Morales.
El Potanegre continua vivint a Sabadell i encara juga sent el capità de la Fundació Grama, el líder del grup 1 de primera catalana, és a dir, on també milita el filial del centre d'esports.
L'entrenador del Sabadell és David Pirri.
El badienc va passar una llarga etapa que no va acabar gens bé al Terrassa i des de fa una temporada dirigeix l'equip juvenil del Shanghai Shenhua a la Xina, amb un altre exarlequinat, Juanje Rodríguez. El tàndem acaba de fer una estada de pretemporada a la ciutat després de tancar el primer any allà com a subcampions de la Champions d'Àsia, el que va ser una gran sorpresa per l'equip de Xangai.
Per part del Barcelona Atlètic, Rubén Minyo a la porteria, Martín Montoya, Andreu Fontàs, Armando i Víctor Espasandín al darrere, Sergi Roberto, Rueda i Elvi Onyema al mig del camp i al davant Jonathan Soriano, Nolito i Benja. Al costat de Luis Enrique a la banqueta blaugrana hi seran Oyer com a porter suplent, Oriol Romeu, Muniesa, l'israelià Gaia Solín i Víctor Vázquez.
Del filial blaugrana, 6 jugadors són ara mateix a primera. Martín Montoya al València, Fontàs al Celta, Nolito al Sevilla, Muniesa al Girona, Oyer al Levante i Sergi Roberto, que és l'únic que s'ha consolidat al primer equip del Barça. Quatre més juguen a l'estranger. Jonathan Soriano, que vivia a Sant Quirze del Vallès, és davanter del Beijing One xinès, després de 5 anys a Salzburg. Víctor Vázquez és al Toronto de la Major League Soccer, Oriol Romeu al Southampton de la Premier anglesa i Gaia Solín acaba de signar pel Cairat Almaty del Kazakhstan, després de desvincular-se precisament del Sabadell en aquest mercat d'hivern. L'israelià no és l'únic que ha tingut vinculació amb el centre d'esports. Benja també va defensar la samarreta arlequinada. Ara juga l'Elche, rival del Sabadell a segona B. I també Víctor Espasandín, l'únic que ja s'ha retirat de tota aquesta llista. A més, Rueda acaba d'enfrontar-se al Sabadell aquest diumenge amb la samarreta de la Penya Deportiva. Completen la llista Minyo, ara porter de l'Albacete a segona, Armando, central del Fuenlabrada a segona B, i el cas més peculiar, el d'Elvis Onyema, que va jugar al Segor B de preferent fins que fa uns mesos l'equip valencià va deixar de tenir equip sènior. De l'entrenador, per cert, poca cosa cal dir. Luis Enrique va ser entrenador del primer equip 3 temporades, guanyant un triplet. Ara està sense equip.
Per Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Un exercici, com dèiem abans, un punt friki. El que hem fet avui, el que se n'ha fet d'aquell partit de tots els jugadors que el van disputar a un cantó i a l'altre. La veritat és que, repassant en perspectiva l'equip que tenia Luis Enrique en aquell filial blaugrana, espanta, veient el nivell dels jugadors i on han arribat. Per cert, que ahir us explicàvem també tot el cas, les detencions fins a 31 en el món del futbol en el marc d'una macrooperació policial per la suposada compra de partits en el món de les apostes que tindria vinculació amb una màfia xinesa. Avui hem conegut, segons informa la publicació del diari Mundo Deportivo, que un dels detinguts seria un exarlequinat, Òscar Sierra, ara mateix lateral del centre d'esports L'Hospitalet. De fet, el propi OSPI també ha fet un comunicat al voltant de tot plegat després que Òscar Sierra, com diem, com apunten els companys de Mundo Deportivo, fos detingut per la policia i traslladat a la comissaria del carrer Guipúscoa de Barcelona per ser interrogat. Concretament, a la nota publicada per l'OSPI, el centre d'esports L'Hospitalet, davant d'aquests fets relacionats amb la presumpta compra de partits i que ha esquitxat a tot el futbol modest de segona B i de tercera divisió, ha volgut manifestar que l'entitat riberenca sempre estarà en contra d'aquest tipus d'actuacions i que cada treballador, ja sigui esportista, ja sigui directiu o tècnic del centre d'esports L'Hospitalet, coneix i es compromet a complir aquestes normes. Per tant, un comunicat després de la detenció, segons apunta Mundo Deportivo, d'un exjugador del Sabadell dins d'aquesta trama de presumpta compra de partits pel tema de les apostes a futbol de casa nostra territorial, podríem dir, de futbol humil, modest, de segona divisió B i de tercera divisió. Un dels 31 seria el terrassenc Òscar Sierra. Anem a canviar de qüestió, anem a pensar en el desplaçament d'aquest cap de setmana. Ja ens deia el Sergi que de vaixell res de res, que viatjaria en avió cap a Palma de Mallorca el mateix diumenge. La cita és a les 12 a Son Malferit. Canviar la pel·lícula no és el mateix, per exemple, que l'Estadi Balear, encara que té una història, l'hem parlat molts cops aquí, que el projecte continua avançant en marxa per poder recuperar el mític Estadi Balear, l'estadi de la Via Cintura, però de moment tocarà visitar Son Malferit diumenge. Recuperem un altre cop el Marc Pijuan. Què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Segona visita que fas a Palma de Mallorca, per això, perquè sí, ja vam visitar Son Moix, res a veure amb Son Malferit per dimensions, per superfície, per rival, etc. Però avui tornem a marxar cap a Mallorca, oi?
Sí, ja ho tenim una mica, doncs ho coneixem, eh?
Llavors, de pamatge, el tema.
Sí, portaré alguna coseta una mica...
Diferent,
no? Sí, que una mica més enllà de Palma de Mallorca per doncs, intentar també trobar alguna coseta nova en aquesta secció. Avui, com bé deies, viatgem primer fins a Mallorca.
No sona malament.
No,
bueno. Són de Mallorca, entenc.
Sí. Fora de Sembrat. I això és un tema que es diu Llunes de paper. Per si a algú li ha agradat aquesta entrada d'aquest tema, els Fora de Sembrat. Una recomanació, per cert, ho direm, d'un bon amic d'aquesta casa, com és en Joan Barberà. I un bon coneixedor de tota la illa.
Coneix molt, molt bé la illa, sencera.
Per tant, una bona recomanació d'en Joan. Com sempre, fem el recorregut de Sabadell a Mallorca, i això ja ho sabíem. 225 quilòmetres clavats. Ara bé, difícil anar-hi per carretera, com bé ens deia en Sergi. Per tant, ell anirà amb avió. Amb avió, una horeta pel cap llarg, d'aeroport de Barcelona a aeroport de Palma de Mallorca. En total seran unes 3 hores. Ja ho sabeu, allò d'arribar una miqueta abans, de, doncs, passar els controls, etcètera, etcètera.
Depèn de si has d'embarcar o no.
Correcte. En principi, amb 3 horetes, potser ho tenim enllestit. I què podem veure a Mallorca? Bé, ja vam veure la catedral, vam veure el passeig marítim, sabem que també té un casc antic molt interessant.
I jo he proposat... No ens vam moure de Palma, podríem
correcte.
Dir, no?
Correcte. Jo he proposat allà una activitat extra, que si teniu cotxe, no ho sé, si arribeu dissabte, per exemple, i llogueu un cotxe, que podria ser, doncs no queda massa lluny. És anar fins a Manacor. Allà hi teniu les coves del Drac, que són 4 grans coves que es troben a l'illa de Mallorca. es troba en el municipi de Manacor, com dèiem, prop de la localitat de Porto Crist.
Per Manacor. Tant,
aquí... Porto Crist,
prenem conegut nota, mundialment i... per Rafa Nadal, eh, Manacor.
Correcte. Les coves s'estenen fins a una profunditat de 25 metres, aconseguint 2,4 quilòmetres de longitud. Jo les he visitat, per tant, també les recomano, perquè
bé,
certament són xules i val la pena doncs, fer-hi una visiteta. Eh?
Fa molt que hi vas anar?
Oh, doncs potser farà 4 anys o així.
Visita cultural, no? La que vas fer a Palma de Mallorca?
Sí, turisme.
De museu i...
No, mira, t'he de dir que va ser... No, res, és igual.
Deixem-ho estar, deixem-ho estar.
Sí, ho
tornem
a
les coves, sisplau.
Sí, les coves. Són quatre i són anomenades Cova Negra, Cova Blanca, Cova de Lluís Salvador i Cova dels Francesos. Es troben, a més, connectades entre si. Les coves s'han format per acció, atenció, de l'entrada de l'aigua de la mar Mediterrània, i alguns estudiosos consideren la seva formació que es podria remuntar, vaja, el Miocè, que si em preguntes, ni ho sé, tampoc, eh? Allotgen un gran llac subterrani anomenat Llac Martel, que, si t'he de dir la veritat, és un dels, potser, dels trajectes més bonics que he fet dins d'un llac, perquè és tan llarg, són 115 metres de longitud i 30 metres d'amplada, que pots travessar-lo amb una barqueta, eh? Que té molta gràcia perquè està il·luminat i fins i tot, aquí en els apunts ho tinc, hi ha música, eh? Hi ha una persona amb allò amb un... Ara no t'ho sabré dir com es diu aquell instrument tan llarg que porta...
El violoncel, no?
El violoncel, correcte. I es pot creuar amb barca...
És fort perquè he entès quin era l'instrument, sí, perquè has fet el gest. Si no arribes a fer el gest, no sé
gest,
de què m'estàs parlant.
I no ens ho hem d'imaginar tampoc com una cosa romàntica de una barqueta per dues persones. No, és una barca que potser van 15 o 20 persones, és de compartir amb la gent. Però vaja, és, si més no, també singular, poder fer un trajecte dins d'una cova, en un llac petitó, amb música en directe, que vaja, sempre és xulo. I jo crec que és una recomanació que...
Té el seu què, el món de les coves, de les grutes. N'he visitat a Suïssa, per exemple, a Eslovènia, fins i tot una amb un trenet intern per dins de les grutes.
Doncs
i aquí,
mira, vindria a ser una miqueta,
I aquí seria amb un llac a dins i amb barca. Per tant, bé. Si no apte, entenc, per claustrofòbics, tampoc, no?
És molt gran.
Sí, és gran.
No ens hem d'imaginar allò arrossegant-nos pel terra i passant per forats que no... No, hi ha escales,
i no
està
és fosc,
preparat,
està il·luminat...
Està il·luminat... Bé, i estalactites, estalagmites, òbviament, això, que trobem en qualsevol cova. És molt xulo, la veritat, que si teniu doncs allò el dia per passar, si arribeu dissabte al matí, teniu ganes de passar un bon dia, us podeu arribar a Manacor. Després, òbviament, a Manacor doncs, també podem trobar la ciutat, que també és xula.
Mi novia suspiraba por poderse operar lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la pubertad. En la pandi le llamaban la planeta. Y aunque a mí me bastaran así, en aras de verla feliz.
¿Presentes tu o presento jo?
Doncs m'ho pregunta en Toni González i ens diu pel micròfon intern de què és això.
Si un tio que per caràcter és com és el Toni i que a sobre punxa no sap el que és, començo a preocupar-me.
Diu, què és això? Doncs bona pregunta, Toni, i jo crec que l'Adri té la resposta, eh? Jo et puc dir el nom i el títol de la cançó.
Aquesta és la
suggerència
meva, sí.
I la cançó es diu El hombre despechado, i hem de dir que té relació, eh?, amb la secció d'avui.
Sí, té relació, un, perquè és mallorquí, dos, perquè és una cançó que és de conya, evidentment. Ell, de fet, és humorista, és monologuista, i la veritat és que es va fer molt famós fa 12 anys amb aquell mundial que va guanyar la selecció de bàsquet, perquè va fer gràcia dins del vestidor de la selecció espanyola, van adquirir aquella cançó com a pròpia i l'anaven cantant allà on anaven, crec que era el Japó, aquell campionat, i per tant doncs es va convertir com un himne oficiós d'aquella expedició. I sobretot, tres, perquè Ricky López l'hem entrevistat algun que altre cop aquí a Ràdio Sabadell, perquè és reconegut seguidor de l'Atlètic Balears. Per tant, aquí el vincle reconduït, algú dirà, home, què feu amb
sí,
aquesta cançó?
Recordem que estem parlant del partit Atlètic Balears Sabadell.
Queria operar-se no sé què i esteu aquí fent recomanacions. Bé, Ricky López, balearico, d'aquí que estiguis sonant de fons. No hem parlat de Baltònic, que podríem també, perquè és un tema
no
que està
tocat.
Per si de cas,
no,
però
no m'he atrevit a tocar.
Recordem, un raper mallorquí que acabarà a la presó per les seves lletres, que en aquest cas anaven al voltant de la família reial i dels Borbons. Està sent trending topic durant tota la setmana i és mallorquí també, però avui, ja dic, Ricky López, seguidor de l'Atlètic Balears, i hem dit, mira, saps què? Que soni Ricky López.
Correcte, en el cas de Valtònic esperem que imperi el sentit comú i finalment no hagi d'entrar a la presó. Va, en tot cas, ens centrem en Mallorca una altra vegada, tornem d'aquesta visita a les coves del Drac, i vaja, què menjar? Doncs mira, recomanacions també d'en Joan Barberà, ens va dir que podíem anar a Can Pedro, d'acord? Que podem demanar allà un fruit mallorquí, uns cargols, unes sopes mallorquines, un bou a la pedra. El preu, doncs, ens va dir que el menú, doncs, està amb uns 30-35 euros, per tant, doncs, ens els hauríem de gastar una miqueta, però vaja, que val molt i molt la pena. I també...
Tot això on ho posa, el Joan? Perquè mira que està sí. Prim el tio...
No, ell ho posa, però després ho crema.
Ah, sí, també, sí, també perquè
és tot nervi. Perquè fa 10.000 coses...
És veritat, és tot nervi, també.
Doncs ho crema cert. Després també diu que, si l'opció de Can Pedro ens sembla així, podem anar a Sacranca, que ens vindrà de pas si estem passejant pel passeig marítim. Per tant, si hem tornat de les coves del Drac, que hem anat al matí, volem dinar una coseta, doncs, allò maca, doncs el passeig marítim Sacranca, i allà ens recomana fins i tot l'arròs de Sacranca, bàsicament, perquè diu que és el millor plat que tenen en aquest restaurant. Com sempre, Adri, ara és moment del temps. Sí, anem incorporant...
El pitjor del cas és que me les trobo sobre la marxa, saps?
Sí. Anem incorporant gags.
Com et presento ara? Tomàs Molina, què tal, com estàs?
Doncs el temps d'aquest cap de setmana t'he de dir que marca possibilitat de pluja. Per tant, en Sergi, que s'agafi allò alguna
però
capelina...
Però molta o no, perquè...
No. Va, gotes,
perfecte.
Gotes.
L'any passat va caure un diluvi que va suspendre fins i tot momentàniament el partit. Es va ajornar uns minuts i més d'un va haver de patir amb el vol de tornada. Però bé, no s'espera, no? Un aiguat d'aquells grans.
No, de fet, surt allò en el mapa pluja i sol, que no sap si ho fan per curar-se amb salut, saps? De dir, bueno, pluja o sol, pot ser però... qualsevol de les dues coses, però hi ha la goteta, aquella goteta de pot ser que plogui, per tant, capelina...
Per si de cas.
Sí, sí, els aficionats del Sabadell que es desplacin allà, doncs també
tens clar
capelina.
Que és la típica que després fa un calor de nassos.
Podria
una calor
ser,
de...
sí. Ojo, però marca una mínima de 9 graus, si no m'equivoco, per tant, fresqueta, si més no, a les nits, si arribeu allò diumenge, dissabte a la nit, doncs també porteu abric, perquè...
14 graus, per això l'hora de partit,
a l'hora de partit,
menys,
sí,
per tant,
l'hora de partit,
és una,
sí.
Una temperatura acceptable. Amb què acabem?
Bé, sempre m'agrada acabar amb una lletra, en aquest cas un himne de l'Atlètic Balears.
El cantaràs?
Sisplau, el cantes tu, perquè t'he portat la lletra.
L'equip nostre, no s'equip?
Bé, l'equip nostre, en aquest cas. Mm-hmm. No.
Que soni, que soni.
Això també és d'alta qualitat, en aquest cas d'aquest himne de l'Atlètic Balears.
Doncs què vols que et digui? M'agrada l'himne aquest.
Sí?
És bastant dels anys... Ha plogut, precisament ara que parlàvem del temps, des que es va composar, però m'agrada, m'agrada. A veure?
A veure com està. No sé per què t'agrada,
Un
sé
clàssic,
que diu Atlètic, Atlètic...
No, res a veure, però la veritat és que comença així animadet, és un dels... Bé, n'hi han de molts més folclòrics, per tant, sí. Bé, amb l'himne de l'Atlètic Balears... Ahir vam sentir Ander Mirambell, que a Seul es va fer un fart de... Bé, s'ha fet un fart, perquè encara està a Corea del Sud, de cantar en karaoke, s'hi va quedar pendent un d'ells, per tant... M'animaré
podeu
a cantar...
Podeu fer un karaoke d'himnes, mare meva.
Doncs és un malalt de futbol, també, o sigui que imagina't. Marc i Joan, ara sí, gràcies al karaoke, això sí, serà sense que es publiqui cap gravació pel bé de tots els oients.
Una Instastory.
Que vagi bé, fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Vius a Sabadell? Vols
Vols estar al corrent de l'actualitat? Notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de Gramar. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens veurem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig i tres quarts de tres de la tarda. Continuem aquí a l'Hotel Suís en directe a Ràdio Sabadell per explicar-vos ara que el Club Esportiu Mercantil es farà càrrec de la gestió del Club de Futbol Gavà, de moment, de manera momentània, durant 45 dies fins al 10 d'abril. És l'acord al qual han arribat les dues directives blaugranes, podríem dir, per allò de la coincidència de colors, i que avui llegien, per exemple, les pàgines de l'Esportiu amb la signatura de l'Albert Robledillo, tot arran de la situació caòtica, dramàtica, podríem dir, del conjunt gavanenc, penúltima tercera divisió, tot i que aquest punt dramàtic és més per la vessant institucional que per l'esportiva, amb seriosos problemes de liquidesa i amb un deute que ofega les seves finances. L'entrenador ja no és Antonio Escudero, ha tornat Josu Julián, qui havia estat el segon de l'equip del Baix Llobregat. El nou secretari tècnic ja el posa al mercantil, és Oriol Oliver, fa no gaire el director esportiu del Granollers, i sobretot amb el suport, podríem dir, que a través de José García Alcaraz, de COE, qui havia de ser la temporada passada el màxim accionista del Sabadell, president de Hummel, Espanya i Portugal, i també el pare del lateral del conjunt gavanenc, Adri García, a la vegada també vinculat amb el centre d'esports, exjugador del Sabadell de passada temporada, a cavall entre el juvenil A i el filial arlequinat. Per aprofundir en aquest nou vincle entre el Gavà i el mercantil, tenim el president mercantilista Jordi Graner. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
No es veia una sortida clara, com a mínim ens comentaven des de Gavà avui, a la situació del conjunt blaugrana. No sé si aquest punt d'urgència és el que ha portat el mercantil a prendre aquesta decisió, que avui llegíem a l'Esportiu, de fer-vos, de moment, de manera momentània, amb el control del club.
Sí, precisament nosaltres, com a punt de l'Esportiu, nosaltres estem en una operació d'una inversió. En aquesta inversió, una de les coses que nosaltres volíem fer, comprar un tercera, fins al control d'un tercera divisió en primera catalana, però era de cara a la propera temporada. El que passa que ens sondejant, ens havíem, a través, lògicament, també cal dir-ho de la bona amistat que tenim amb Hummel, perquè nosaltres recordeu que ens patrocina com a roba Hummel, i vam sondejar, i una de les possibilitats era el Gavà. Però clar, està en una situació tan delicada que aleshores tot s'ha precipitat, i això ens ha portat aquest, com bé ho he explicat, aquest control econòmic i esportiu durant 45 dies en funció del que pugui passar.
Per tant, el control és de la gestió de l'entitat, de les finances per una banda i de la vessant esportiva per l'altra. És efectiu ja? Ja s'ha signat i, per tant, a dia d'avui aquest control ja ha passat a mans del mercantil? I la pregunta és, per què durant 45 dies?
De fet, el signa el conveni entre diumenge a la nit i dilluns al matí, entre les dues directives. De fet, el dimarts ja desembarca el mercantil amb tota la seva plenitud en el club, a través del nostre gerent, el Xavi Cubino, a través, com heu dit, del nostre director esportiu, el Carles López, i el secretari tècnic que hem posat, que és l'Oriol Oliver. Ja es vam reunir amb la plantilla, vam decidir totes les operacions esportives i econòmiques a curt termini, i la pregunta que feies de per què aquests 45 dies, perquè nosaltres en el conveni hem posat en aquest contracte que hem fet entre les dues directives, la deute és important del Gavà, ens han proporcionat tota la informació fins ara, però clar, nosaltres volem fer aquesta due diligence als oients que no coneixin aquesta terminologia, bàsicament vol dir una auditoria per certificar si les coses són així i donar-nos aquest termini per la inversió que nosaltres hem de rebre, en la qual cosa també diu el contracte que si tot fos positiu nosaltres aleshores passaríem a controlar el club ja en el temps.
Per tant, un període per conèixer fons des de dins com és la situació econòmica, sobretot del Gavà, amb aquesta due diligence, que és un terme que es va fer molt famós en el seu moment amb el canvi de directiva del Futbol Club Barcelona.
Sí.
Per cert, un aclariment. Oriol Oliver, res a veure amb el cap de premsa del Natació Sabadell, que ja és curiós també que coincideixi el nom i el cognom.
L'Oriol és de Mollet. No sé on és l'Oriol d'aquí, però l'Oriol és de Mollet, i com heu explicat vosaltres, fins fa una setmana o 10 dies, exdirector esportiu del Granollers. Per tant, coneix la tercera divisió i coneix moltes coses.
Mm-hmm. Això pot costar d'entendre una mica, sobretot els més puristes, els més clàssics del món del futbol, del per què un club de futbol formatiu, en aquest cas de Sabadell, com és el Mercantil, es fa amb la gestió d'un altre club que és de fora, en aquest cas de Gavà. No sé si és precisament pel fet de tenir aquest aparador d'un amateur.
Sí, el món ha canviat, i m'ho he sentit dir mil de vegades, el món està canviant, el món de futbol i esportiu està canviant, hi ha marxes forçades. Antigament, jo recordo, doncs, podem anar-nos a 15 o 20 anys enrere, els equips com Mercantil, Damm, Sant Gabriel, etcètera, que acabaven als 18 anys, eren molt preuats i molt buscats. Ara és al revés. Ara, si tu vols tindre determinat potencial esportiu, necessites una matèria en el qual et puguis vincular i puguis fer la trajectòria completa dels jugadors passant de cadet a juvenils. I això nosaltres estàvem buscant a l'època de Hummel en el centre d'esports Sabadell. Ho vam començar així i així. Ara estem en un impàs. Els actuals propietaris van dir parlem-ne, ja en parlarem, vale, doncs en parlem. Però tot i així nosaltres anem buscant. I quan hem tingut una oportunitat, ho hem fet.
Mm-hmm. Per tant, a la pregunta que entreu de profit al Mercantil d'aquest acord amb el Gavà seria precisament això, aquest trampolí dels jugadors de la base, entenc, gracienca, que puguin acabar al Gavà.
Exacte, és a dir, quan nosaltres volem, per exemple, ho diré molt clarament i molt senzillament perquè em pugui entendre la gent, quan nosaltres volem fitxar un juvenil, un cadet per la nostra trajectòria esportiva, i quan ens diuen, pues, davant de tal equip és que em permeten entrenar amb un tercer o un primera catalana, i nosaltres diem, nosaltres també donem, també tenim aquesta trajectòria, ja hem acabat tota la trajectòria, i tenim un tercer o un primera catalana.
Prioritat salvar el club a tercera divisió? Prioritat salvar-lo econòmicament i estabilitzar-lo? És indiferent si al final es consuma el descens a primera catalana o no?
Nosaltres hem garantit, tant al Club Gavà com al propi Ajuntament de Gavà, una sèrie de coses. Una és mantenir nom per sempre i colors. Això és una de les coses que m'ha après amb les relacions, per exemple, amb el Cançó, etcètera, etcètera, o amb la Marina. Sempre serà Gavà i jugarà Gavà, sempre, i el que busquem és consolidar-lo econòmicament, per tant farem una injecció important per salvar la deute del club i donar-li potencial econòmic en 5 anys per atensar en aquest període de 5 anys mínim tercera divisió. Això vol dir que tant si baixa com si ja es manté tercera, el mantindrem a tercera, si baixa a primera, doncs tindrem l'objectiu de 3-4 anys, màxim 5, l'ascens a primera. Hi haurà una inversió generosa, ens morem dintre d'uns nivells òptims de plantilles que es fan pugen en aquestes categories.
Per últim, Jordi, parlaves ara del tema del deute, que per tant passa a assumir-lo també, en certa manera, el mercantil, a l'hora d'assumir també la gestió del control financer del Gavà, i parles d'una injecció econòmica. Des de l'esportiu, de fet, avui ja s'apuntava en aquest sentit, tot esperant aquesta inversió que ha d'arribar des de l'estranger, en aquest cas des de la Xina, i que, clar, hauria de beneficiar al final no només el Gavà, sinó principalment el mercantil.
Això és per descomptat, és a dir, la inversió que ve és una inversió. Hi ha hagut, quan no se saben la informació, a vegades hi ha molt dits i diré, si era Coe, és a dir, si era Hummel el que estava darrere. Hummel, com a altres persones, que no diré aquí, però nosaltres vam posar les antenes de dir, escolta, si us entereu, si sabeu, etcètera, etcètera, i bé, i van sortir diversos clubs de tercera i de primera catalana. I aleshores ens ha mogut. Hummel ens ha ajudat en aquest sentit perquè té un bon coneixement i ens ha obert la porta per entrar al Gavà. Sí que nosaltres, en aquesta inversió, tindrem per fer front a la deute, en aquests moments estem movent al voltant de 500.000 euros, i la inversió necessària per situar-nos com a mínim a tercera divisió.
Queda... Digues.
No, però això és que sí que està previst, per tant, consolidar, però també potenciar. Ah, però el que tu deies, lògicament la inversió és una inversió que rebrà el Club Esportiu Mercantil per considerar-lo com una de les escoles o clubs de prestigi al nivell que li pertoca, que és el que sempre hem demanat.
Doncs estarem atents. De moment és una gestió per 45 dies a l'espera de resoldre aquesta due diligence, aquesta auditoria que farà el mercantil dins del Club de Futbol Gavà. President del Mercantil, Jordi Grané, queda tot explicat i segur que haurem d'estar pendents d'aquesta qüestió en les pròximes setmanes a veure com avança. Una salutació, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I encara en futbol, el Sabadell femení s'ha distanciat de la part baixa de la preferent. La victòria contra el Pontenc per 1-0 implica també aquest rival a la zona compromesa i, sobretot, permet agafar aire a les arlequinades. La golejadora Georgina Vila, capitana de l'equip, creu que l'arribada d'Àngel Codina a la banqueta ha propiciat aquesta remuntada.
Des que hi ha hagut un canvi d'entrenador, la veritat és que ens ha anat bastant bé. Sí que vam perdre 3 punts contra el que és el líder de la categoria, però pel demés el joc que hem estat desplegant ha sigut molt bo. Tenim molta confiança, creiem que tot això es pot remuntar. Ens ha tocat viure aquesta situació difícil que no agrada a ningú. I res, a seguir remant i a seguir lluitant per intentar aconseguir arribar el més amunt possible.
Aquest diumenge a les 4 el Sabadell femení visitarà el Sant Cugat, el 9è classificat 2 punts per sobre del Sabadell. Per tant, guanyant, les arlequinades superarien l'equip on juga l'excapitana del centre d'esports, Eli Martínez Peque. Qui encara no ha sortit del descens és el Planadeu, que ve de descansar per la retirada del Tortosa Ebre i que aquest diumenge rep el Vilafranca. Vicent Díaz, l'entrenador, té clar que han de fer-se sobretot fortes al municipal de la Planada Can Deu per poder sortir del descens.
Nos tenemos que hacer fuertes en casa. De momento llevamos más puntos fuera que en casa y esto hay que aumentar los puntos de fuera, pero sobre todo hay que aumentar los puntos de casa. Y bueno, para eso trabajamos, para ganar y competir cada semana.
Diumenge a les 4 començarà aquest partit entre el Planadeu i l'Atlètic Vilafranca.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del Programa tram final de l'Hotel Suís. Aquest cap de setmana celebra Sabadell, concretament al Pavelló del Nord, com dèiem en començar el programa, la primera edició del Trofeu Internacional de Sabadell d'Esgrima. Una cita que tindrà dues competicions. Dissabte es farà la Copa del Món Satèl·lit ABS i diumenge arribarà l'Open Internacional Sub-23. Totes dues proves es faran en la modalitat de floret femení i masculí i tindran la presència de tiradors arribats de 30 països diferents. Joan Blanc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Ha seguit la presentació d'aquestes cites internacionals fa també una estona, aquest migdia, al Pavelló del Nord. Què em pots explicar? Allò 5 cèntims.
Doncs com un Pavelló del Nord que es vestirà de gala, amb 16 pistes que s'habilitaran per poder acollir aquest Trofeu Internacional de Sabadell d'Esgrima, una competició que organitza el Club Esgrima Jaume Viladoms amb col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat començarà dissabte a les 9 del matí amb els primers encontres de la Copa del Món ABS. Per diumenge quedarà l'Open Internacional Sub-23. En aquest acte hi ha assistit la regidora d'Esport a l'Ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez, Joan Carles Cuesta, responsable de l'escola Jaume Viladoms, Elvira Lupascu, vicepresidenta del Jaume Viladoms, així com Juanjo Michavila, el representant de la Federació Catalana d'Esgrima. Una competició important i que dona nivell esportiu a la nostra ciutat. Marisol Martínez diu que aquest Trofeu Internacional de Sabadell serveix per reforçar l'aposta esportiva que s'està fent.
Que Sabadell sea una ciudad referente en el ámbito deportivo. Hablamos de todas las disciplinas, que no queremos ser una ciudad referente en una disciplina deportiva, sino en el ámbito deportivo con la más amplia extensión de la palabra. El esgrima, estamos ante una de las disciplinas, yo creo, más antiguas, una de las más antiguas del palmarés deportivo, una de las primeras disciplinas también olímpicas. Por lo tanto, estamos hablando de una disciplina minoritaria, está claro que es así, pero no por ello tiene más ni menos importancia.
Podríem parlar a dia d'avui, Joan, ja d'èxit de participació, no?
I tant, molt d'èxit, perquè hi haurà 104 nois i 78 noies a la cita de la Copa del Món, és a dir, serà la segona amb importància i amb participació de totes les copes del món, tot i ser una prova debutant dins del calendari internacional. I pel que fa a l'Open, hi haurà 77 tiradors masculins, 61 tiradores femenina, amb representació de 30 països diferents en aquests dos dies. Unes xifres que, com diu la vicepresidenta del Jaume Viladoms, l'Elvira Lupascu, són molt bones i fins i tot un pèl inesperades.
Estamos contentos del número de participantes. Es un poco inesperado para nosotros, teniendo en cuenta que hay un evento muy grande en Barcelona, el Mobile Congress, y hace un año nos asustaba un poco el tema de si van a viajar o no los tiradores.
Com hem anat dient, aquestes dues proves es portaran a terme en la modalitat de floret. A l'esgrima hi ha tres modalitats, sable, espasa i floret, i hem volgut conèixer en què es diferencien. Més que res perquè el públic que vagi a veure aquesta competició al Pavelló Nord, o els neòfits en els quals m'incloc, de l'esgrima, tinguem una mica més de detalls. Juanjo Michavila, el representant de la Federació Catalana, ho ha explicat.
Una de les tres modalitats que existe en esgrima, espada, floret i sable. La gran diferència entre floret i el resto de armes es que florete es un arma de punta. Para conseguir el tocado se tiene que tocar o pinchar con la punta, y la superficie válida es tan solo el tronco, a diferencia del sable y la espada, que las superficies válidas son otras.
Doncs ja ho sabeu, eh? Només es pot tocar el tronc i és un... L'espasa, podríem dir, el floret, doncs acaba en punta, cosa que el sable i l'espasa, doncs no és així. La competició, aquest Trofeu Internacional de Sabadell d'Esgrima, dissabte a les 9 del matí arrencarà, acabarà diumenge a la tarda.
Petita classe d'esgrima, la que hem fet avui aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I a tot això, la Joventut Atlètica Sabadell serà el club català amb més atletes al Campionat d'Espanya de cross per equips, que acull Gijón aquest diumenge. Sis equips, en concret, del conjunt sabadellenc, prendran part de la prova, amb Llorenç Esteve i amb Laia Casajoana com a puntals de la JAS en aquesta cita a terres asturianes. La idea del president Josep Molins és poder colar algun dels equips al podi.
Aniran sis equips, som el club català que hi porta més equips. Esperem fer dos o tres categories molt bé allà, i un o dos amb els tres primers, que ja és molt difícil, perquè això del cross a Espanya està molt arraigat, i en canvi nosaltres farem una expedició de 65 persones, perquè amb nosaltres han vingut alguns filials que tenim, que el Barça classificat al seu equip farà el viatge juntament amb la Jazz.
Els representants sabadellencs s'han classificat per aquest estatal de cross entre el Campionat de Catalunya disputat a Mollerussa i també el cross de Sant Sebastià, celebrat fa unes setmanes aquí a Sabadell, al Parc Catalunya. Tot i la joventut d'alguns dels participants, Molins té clar que no podien negar aquest premi als seus atletes.
Això ens va molt bé perquè és un premi que tenen els atletes que s'ho han guanyat. Que compte que el club, el nostre club, li costarà de 8 a 10.000 euros aquest viatge a Gijón, i no sé de bon, encara de bon els traurem. Automàticament no podem dir que no hi anem perquè no tenim cèntims, perquè és un premi, s'ho han guanyat i tenen d'anar. Farà una nena que ha fet el 50 aquí, farà allà el 150, però escolta'm, si hi t'ha d'anar, perquè era que sabem si l'any que ve després ja entrem els 20 primers.
La d'enguany a Gijón serà l'edició número 53 d'aquest Campionat d'Espanya de camp a través per clubs. Fins aquí l'Hotel Suís del dia 21 de febrer del 2018. Demà, per exemple, viatjarem als Estats Units amb l'Àlex Pareja i amb el seu Living in America, posant la lupa amb el Marc Pijuan, en aquesta ocasió amb Steve Kerr, l'entrenador dels Golden State Warriors, i també, entre altres coses, sentirem Arturo, davanter del Sabadell, parlant ja de l'Atlètic Balears. Per avui, això és de tot. Abans, però, l'abraçada de sempre del Toni González des del control de so. Més informació, radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.